Doncs mira, avui, entre d'altres, és un dia mundial interessant. És el Dia Mundial de la Visió, que ens la mantinguin. És el segon dijous d'octubre, el dia triat per el Dia Mundial de la Visió. És una data que l'Organització Mundial de la Salut va decretar conjuntament amb l'Organisme Internacional de Prevenció de la Ceguera. Ben important és fer-se les revisions i cuidar la vista. I tot això ho dic també pel tema de les pantalletes. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous, avui, no et confonguis, avui és dijous, 13 d'octubre del 2022, però és dijous. Deixo de les pantalletes perquè és que avui en dia ens agradi o no, per feina, per oci, pel que sigui, acabem estant davant de pantalles durant molta estona al cap del dia. En fi, a hores d'ara ens acostem ja als 20 graus, però no hi arribem encara, però ens acostem als 20 graus de temperatura. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i parlarem d'animals de companyia, ja saps, amb la nostra infermera veterinària, la Imma Sabater, des de Anadon Veterinaris, i també parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs a partir de la una, ja saps, parlem de les escapades, et donem propostes pel teu temps de lleure amb el David Velasco des de la una fins a arribar a les dues. Però ara, perquè a més hi ha moltes activitats encara que les fem a l'aire lliure i volem saber quina és la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Demà ja t'avanço que estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez i parlarem ja del cap de setmana que, com ens va anunciar, hi ha un cert increment de les temperatures màximes. Però ara busquem el que ens espera pel que queda de dia. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps estable en general, amb cels poc nuvolats o clars, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts, i també creixeran alguns núvols d'evolució diurna a zones del Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més altes, amb unes màximes en general de 26 graus avui a Lleida capital, de 25 a Balaguer, de 24 a Tàrrega, de 23 a la Seu d'Urgell, i la màxima avui serà de 21 graus a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i de direcció variable, tot i que predominarà la component oest. Si mirem ja la jornada de demà divendres, esperem a la província de Lleida un nou dia de temps estable en general, amb cels poc nuvolats o clars, amb alguns intervals ennuvolats a zones del Pirineu, i les temperatures màximes demà seran de 26 graus tant a Lleida capital com a Balaguer i també a la Seu d'Urgell. La màxima serà de 25 a Tàrrega i serà finalment de 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, t'he d'explicar que l'autor de l'apunyalament mortal de diumenge passat a les Borges Blanques, que ja finalment va ser detingut, va ser detingut per això, per l'apunyalament, doncs resulta que fa una setmana havia estat ja detingut per un delicte de robatori i que va quedar en llibertat. La baralla entre l'acusat de 23 anys i la víctima de 34 s'hauria originat per un assumpte relacionat amb la marihuana. L'acusat, a qui els Mossos d'Esquadra tenien identificat i buscaven, es va lliurar a la comissaria de Lleida, on va quedar detingut per homicidi. Ha declarat que el va atacar per defensar-se. El noi i va anar acompanyat de la família, que ha hagut d'esperar fora, excepte un germà que ha entrat amb ell. Està previst que el jove passi a disposició judicial demà al jutjat de guàrdia o al d'instrucció número 2 de Lleida. I fa una setmana el van detenir per robatori, fa 3 dies per un homicidi. No és per posar-ho a la mateixa alçada, ni molt menys, evidentment, ni molt menys. Però el que et deia, aquestes persones que detenen 30, 40, 50 i fins a 80 vegades pel mateix a la ciutat de Lleida, doncs imagina't tu si la primera vegada fos exemplar, ens estalviaríem les altres 79. El càstig, em refereixo, el càstig ha de ser dissuasori, si no, no té cap mena de sentit. Doncs si a la primera el càstig fos dissuasori de veritat, en el cas dels del de 80 ens estalviarem les 79 de després. En el cas del de 60, doncs les 59. I així ve sumant la quantitat d'històries que ens haguessin pogut estalviar si és que els càstigs fossin el que teòricament han de ser dissuasoris. No dic ni que hagin de ser ni millors ni pitjors, ni més forts, ni més fluixos, ni més cars, ni més barats. Potser s'ha de repensar una mica, però ens estalviaríem tot el que ve després. Parlem ara de crònica judicial, i és que els hospitals lleidatans han notificat un total de 48 casos d'abusos sexuals a nens i adolescents entre els mesos de gener i setembre d'aquest any. Suposa un 65,5% més que en tot l'any passat i 4 vegades més que el 2020. La violència sexual suposa la meitat dels 94 episodis de maltractament infantil detectats enguany en aquests centres. Són unes xifres que pugen en general a tot Catalunya, però especialment a la demarcació de Lleida. I això és un problema. T'explico també que un dels responsables de la unitat d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova, Oriol Lloguero, ha confirmat que el servei està assumint una gran quantitat de pacients des de l'estiu, amb més de 230 diaris, i que s'han arribat a xifres rècord superant les més altes fins ara, que eren les del 2019, just abans de la pandèmia. Des de fa setmanes la unitat està desbordada i, per exemple, aquest dilluns passat hi havia malalts esperant ser atesos en lliteres i cadires als passadissos d'urgències. Aquesta situació no només és exclusiva de Lleida, per desgràcia, sinó d'altres països, i el que s'ha de fer, doncs, és mirar les tendències i veure que hi ha les doctores i els doctors d'urgències estan en un 84% més, si voleu, més tensos que d'altres col·legues de la professió. I és que l'Arnau de Vilanova de Lleida va atendre aquest dilluns a urgències, 250 pacients, una vintena més del que és habitual i del que és habitual, que ja és molt. Dels quals, d'aquests 250, 195 van rebre l'alta. Però clar, queden 55. En aquest sentit, fons del centre han afirmat que normalment hi ha una vintena d'usuaris esperant per poder ingressar, ja que no hi ha llits lliures, però que mai estan més de 24 hores per ser hospitalitzats. D'altra banda, Oriol Lloguero ha coincidit amb altres fonts que hi ha persones, i això sí que és important, hi ha persones que per un mal menor s'esperen ni que sigui 12 hores perquè saben que finalment els atendrà un metge i van a urgències. És una persona més d'aquestes, per exemple, 250. I això es deu en part a que si tu et fa mal algo però pots sobreviure, és a dir, no és un problema d'urgència, el normal és que demanis hora pel teu metge, al CAP. Però clar, si tu vas al CAP i et donen hora per d'aquí a dies o setmanes, doncs, home, no t'estaràs a casa esperant a veure si marxa sol o a veure si empitjora sol. Vas on creus que t'atendran, encara que t'hagis d'esperar un munt d'hores, cap a urgències. I aquí ve on hi ha el problema, un problema que denunciàvem des d'aquí ja fa setmanes i mesos i anys, abans de la pandèmia i tot, si vols, i és el col·lapse i la falta de personal als centres d'atenció primària, als CAPs. Ens diuen que hem d'anar al CAP sempre. Jo mateix m'hi he trobat amb aquest cas. Jo mateix m'hi he trobat amb aquest cas. Escolta, demanar visita al CAP i que em donguin hora per d'aquí a 6 setmanes. 6 setmanes! O sigui, que no ho veus, que si em fa mal alguna cosa no m'esperaré 6 setmanes? Acabaré anant a urgències o on sigui? Doncs aquest és el problema. És a dir, jo no puc demanar hora per d'aquí 6 setmanes perquè preveuré que estaré refredat i així no m'hauré d'esperar. Algo no funciona. Algo. Ja sabem el que no funciona. Falta de personal i de planificació. Tot això ja sabeu que són el tema de sanitat que ve de la Generalitat de Catalunya, que està transferit, i aquest és el problema que seguim tenint. Aquest és el meu cas particular, però tu segur que n'has viscut un altre. I en el meu cas, afortunadament, no era per un problema greu ni de malaltia. És a dir, que vaig poder solucionar-ho per altres canals, però segueix sent un problema. I quan això s'omple, acaba anant cap a urgències. I a urgències, el que passa és que estan atenent a 250 persones. I el problema és que per allí hi ha barrejades i ells han de fer cribatge de persones greus i urgents amb persones doncs, que sí, que tenen algun problema mèdic, però que no és urgent ni és una emergència. Però tot ve del problema del cap. En fi, estava pensant ara, dic, ara que ja tenim identificat el problema, a veure si posen solució, però jo crec que és un problema que està identificat des de fa molt temps i que se segueix sense posar-hi cap mena de remei. Per cert, encara amb crònica sanitària, han descobert que els anticossos del SARS-CoV-2, te'n recordes? Saps qui és el SARS-CoV-2? És el virus que causa la malaltia que coneixem com Covid-19. Ho dic perquè, com que ja n'hem deixat de parlar i ens estem autoimposant una normalitat que no és tal, doncs ja ens hem oblidat de tot això. Bé, doncs, els anticossos del SARS-CoV-2, ara un estudi ens diuen que poden persistir gairebé 2 anys després de la malaltia, segons demostra un estudi publicat. És en una mostra de personal sanitari no vacunat, els anticossos en qüestió es mantenen almenys 20 mesos després de passar la malaltia. Aquest assaig afegeix que l'obesitat, l'edat alta i ser fumador s'associen a una menor resposta d'anticossos. Per tant, això pot portar, que no automàticament, però pot portar a que després, de cara a la malaltia, tinguem un pronòstic pitjor. L'obesitat, l'edat alta i ser fumador. De les tres, només n'hi ha una que no hi podem posar remei. El tema de l'edat, perquè el temps passa. Ara bé, ser fumador i el tema de l'obesitat, sempre i quan no es degui a un problema mèdic, és una cosa que sí que podem i crec que hi hauríem de posar remei. Canviem de tema. Obrim plana local. Ciutat de Lleida, la Paeria revisarà els decrets de nomenament de 2 càrrecs de confiança de JxCat arran de la recomanació d'antifrau. L'Ajuntament de Lleida publicarà, a més, en una web tota la informació referent als projectes presentats als Next Generation. Ja saps que la majoria tenen relació amb el tema de la zona de baixes emissions, carrils bici, mobilitat dins de la ciutat. No estarà malament que en un lloc o altre puguem veure tota la informació referent a aquests temes. I en política, l'Audiència de Lleida confirma l'any d'inhabilitació a l'exalcalde d'Alcarràs per no despenjar estelades durant les eleccions. Miquel Serra ja va ser inhabilitat durant 3 mesos per obrir el centre cultural Lo Casino durant el referèndum il·legal. I un grup de voluntaris, això és el que fa conseqüències de la sequera, eh? Un grup de voluntaris a l'Alt Urgell han aprofitat aquesta sequera i el baix nivell dels pantans per netejar de plàstics el fons del pantà d'Oliana. Són veïns que animen a la gent a unir-se al projecte perquè les accions siguin més eficaces. Escoltem un dels voluntaris, el César López.
És a dir, això no és culpa de ningú en concret, ni d'una administració en concreta, ni d'un grup de persones concretes, però és responsabilitat de tothom, perquè tots hi vivim al planeta. Aleshores, intentem que s'impliquin famílies, veïns, i si les administracions s'impliquen amb nosaltres, doncs l'acció és molt més eficaç.
Home, només faltaria que les administracions no s'hi involucrin. És més, el que passa és que tot costa una pila de diners, però ara que tenim els embassaments baixos, per desgràcia, potser seria una oportunitat d'or per netejar el fons dels pantans que fa anys i anys que no es netegen. I quan dic netejar no em dic traure 4 ampolles de plàstic i de vidre, 4 o 400, sinó traure tot el tema de sediments, la terra que es va acumulant als fons i que ens poden falsejar la capacitat màxima dels embassaments. Dic que ara seria una oportunitat. Ara, d'aquí que algú hi pensi, que algú convenci algú altre perquè comencem a pensar, es faci un pla, després un estudi, s'aprovi, igual ha tornat a ploure i tornem a tenir els embassaments plens. Tant de bo, només faltaria. Deixeu-me que acabi amb la notícia econòmica del dia, i és que estem ja de cara a la tardor i de cara al fred, tot i que encara crec que tindrem una treva com a mínim d'una setmana, però ja veiem la problemàtica amb les energies que tindrem aquesta tardor hivern. Doncs el govern central ha aprovat 73 mesures per aconseguir un estalvi de fins a un 13%. Cada comunitat autònoma i entitat local han de publicar els seus plans d'estalvi, però hi haurà rebaixes per a calderes comunitàries i, a més, s'emetran factures detallades per estalviar.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ja saps que ho fem des de Anadon Veterinaris, que estan a internet, anadonvet.com. Busca'ls també a les xarxes socials, des de la web tens les sortides a les xarxes socials, que estan a Lleida, al carrer Segrià número 11, que són el primer centre veterinari que vam tenir a la ciutat. O sigui, tu imagina't si tenen història i experiència, que quan un té un animal de companyia jo crec que és el que busca, anar a un lloc on tinguin experiència i sàpiguin com tractar cada cas, perquè cada casa és un món, cada persona és un món i cada animal de companyia és un món, i com a tal s'ha d'entendre aquestes singularitats, aquestes coses tan concretes, i ells ho saben fer, Anadon Veterinaris. I a més a més de tot això, posen a la teva disposició un telèfon les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, en el que no cal pagar ni quotes, ni ser soci, ni res. Simplement trucar 973-266-388. 973-266-388. Tens un imant d'aquests de cuina amb un paper? Apunta aquest telèfon, perquè no se sap mai quan el pots necessitar, que les urgències sempre acaben passant de matinada o un dia festiu, eh? 973-266-388. Et contestarà sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia. Amb nosaltres, la infermera veterinària Laima Sabater, que segur que n'ha vist de tots els colors. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De tots els colors, segur que n'has vist, amb dissabtes, amb diumenges, amb matinades...
Sí.
Fins i tot ha estat el dia de Nadal, deu haver urgències.
Sí, clar. I el 31, a les 11 de la nit...
A veure, és probable, el dia de Nadal potser encara no, però el dia 26, que a Catalunya també és festa... que ja ens aparegui algun animal empatxat.
Sí.
Però clar, ja hem tingut el sopar del dia 24, dinar i sopar del 26...
Sí, sí,
i el 26...
Sí,
sí. Ja sabeu que n'hem parlat d'això, que els animals no se'ls hi pot donar el menjar que mengem nosaltres. Però clar, és festa, que si
sempre
els padrins...
Cau algo. Els nens...
Vinga, pobre, el gos que et mira amb aquella cara, pobre, de que s'està morint de gana...
Bueno, i ells que també s'han trobat la manera, sí, que tothom està despistat per allà...
Però escolta, que hi ha sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia. 973-266-388. De veritat, jo no tinc animals de companyia, però si en tingués, és un telèfon que tindria marcadíssim a casa i al meu dispositiu mòbil, perquè, mira, no se sap mai, dona molta tranquil·litat. Va, que avui toca parlar de gossos. L'Aima m'ha dit, bueno, no, diu, no et dic de què, que és difícil de pronunciar, amb la qual cosa ja veuràs, ve noms d'aquests tècnics llatins o coses estranyes, oi?
Parvovirosis canina.
Ah, bueno, parvovirosis canina.
O parvovirus, que és més curt, caní.
Parvovirus. Que malament sona.
Sona malament? Bueno, jo estic tan acostumada que...
Però és que no estem acostumats, no. El meu gos té ara parvovirosis virosis canina. Sona fatal, que és molt greu.
Sí.
Ah.
Sí, bueno, ja... Pot ser molt
bueno, va,
greu.
Què és aquest virus?
Val. És una malaltia vírica, ja ho diu, virus, que afecta especialment cadells, encara que pot afectar qualsevol tipus de gos i estan vacunats. Quan no estan vacunats...
Però també es vacuna d'això?
Sí, molt important.
I també pot afectar, suposo que en menor grau, si estàs vacunat.
Sí.
Bueno, si està vacunat el gos, vull dir.
Si, per exemple, el gos és adult i agafa, quan no ha estat vacunat, al ser adult ja té el cos més defenses per lluitar i és molt més light que quan és un cadellet. I cadellets també, depèn la raça, pot agafar més fort o més fluixa encara que estigui vacunat. Val? La raça també depèn. Però, evidentment, si t'agafa la parvovirosi, si ja tens una o dues vacunes, més probabilitats tens d'en sortir-te.
Bueno, importància sempre mantenir les vacunes al dia.
Sí.
Però què és això del parvovirosis aquest?
Vale. Es tracta d'una malaltia altament contagiosa i letal que afecta els intestins i que es manifesta mitjançant una diarrea sanguinolenta.
Ah.
Aquest és el primer símptoma de la parvo.
Ja, però vull dir, el primer dia que vegueu això, hem de córrer?
Sí.
Vale.
Sí, sí. A més que ens espantarà molt, perquè quan veus que fa aquella diarrea i que sembla sang...
Pues 973-266-388, o si esteu a Lleida, carrer Segrià 11.
Exacte. Què símptomes, a més d'aquest que acabo de dir, veurem? Disminució, perquè a vegades no comença per la diarrea. Igual quan ja comença a veure aquesta diarrea sanguinolenta, ja fa dies que la té. Tenim que estar alerta de quins símptomes més pot presentar el cadellet. Disminució de l'apetit. Vòmits molt severs. El gos sembla adormit, inactiu o molt cansat. Clar, això no és típic d'un cadell. De seguida veurem que alguna cosa no funciona.
No, no.
Lo que he dit de la diarrea, després moltes vegades també pot tindre febre. Ràpida deshidratació, perquè clar, tant vòmit i tanta diarrea, no menjar, després no vol beure aigua. Quan beu aigua, la vomita. És una cadena. Feblesa. També pot entrar en xoc degut a la pèrdua de fluids. I tenim que donar-nos més o menys pressa perquè també es pot veure afectat del cor.
Caram.
Val? Hem de saber que tots aquests símptomes, vòmits, diarrea, febre, decaïment, provoquen una deshidratació molt ràpida de l'animal, per la qual cosa s'ha de començar el tractament com més aviat millor. Això és el que m'acabes de dir.
Però vull dir que, si, aviam, si el gos vomita,
sí.
Bueno, tampoc cal que correm a la primera. Però una trucada la podem fer.
Sí.
Una trucada la podem fer. Escolta, el gos ha vomitat. Et preguntaran pues, si ha fet alguna cosa diferent, si ha menjat alguna cosa diferent, si... jo què sé. Bueno, si al final resulta que ha fet el de sempre i el gos vomita, doncs igual ja et diuen, mira, porta'l i ens assegurem de que no tingui res. I llavors és la manera de detectar-ho ràpid.
Exacte. I penseu que parlo...
Dic vomitar, per exemple, o la diarrea o qualsevol cosa, sí. A la primera, truqueu i ja està.
Sí. I sobretot penseu que un 90% dels gossos que estic parlant són cadells. Cadells. I notarem que és un vòmit molt continu, que no menja res, que inclús l'aigua la vomita. I aquestes coses no són normals.
Però vull dir que no ens esperem dos o tres dies a veure si millora el gos.
No.
Una trucada que de veritat, que no et diran que no truquis, no et diran que et fas pesat o pesat, que no. És millor una trucada i que al final no sigui res, que no l'inrevés.
Després, ara la gent estarà pensant, val, perfecte, però... com se transmeteix aquest virus, com l'ha agafat el gos, aquest virus.
D'on l'ha portat.
Vale.
Si els virus, ja veieu que apareixen, bueno, que apareixen, vaja.
Sí. Aquest virus és especialment estable en el medi ambient, per la qual cosa la seva presència en llocs públics pot suposar una epidèmia, ja que pot romandre en un mateix lloc durant mesos.
Vaja.
Sol ser comú que els gossos s'infectin de parvo en refugis, gosseres... parcs per a gossos i zones d'oci. Clar, i és ràpid, eh? I és el que he dit, és habitual que aquest virus ataqui els gossos cadells menors de 6 mesos.
Però això no...
O adults sense vacunar.
O agafen això, no?, ensumant o llepant coses. Vull dir que és que, clar, al final és el que fan.
Exacte. Encara que existeixen diverses vies de contacte, aquesta malaltia sol transmetre's oralment, quan els gossos entren en contacte amb femta infectada, perquè ja sabeu que tenen aquesta bona de costum de llepar les femtes que es troben a l'aigua, no. O de llepar pipis, que estan infectats. També menjar contaminat, que troben també al terra, per la llet materna, si la mare ho té, ho pot transmetre, objectes diversos, i fins i tot podrien portar-lo natres han pegat a les sabates sense sapiguer-ho.
Clar, si està a l'aire lliure, podem haver passat...
Hem estat passejant per un parc, hem xafat alguna cosa que està infectat, un menjar, un pipi, perquè, clar, un pipi no ho veus.
Clar.
I arribem a casa i el nostre gosset llepa la sabata i ja tenim virus.
Clar. Bueno, jo crec que hem donat bastants indicis de saber que pot estar passant alguna cosa i solucions.
Ara, una altra cosa que m'ho pregunten molt. No es contagia a humans.
Val.
Vale, sí, això és important, perquè moltes vegades tenim nens petits a casa o algú amb una malaltia greu que no té les defenses molt bé, el que sigui, no es pot contagiar, vale? Quin tractament té? Lo que passa amb els virus. No existeix cap tractament 100% efectiu. El nostre cos ha de lluitar contra el virus i guanyar-lo. Però hi ha medis, per exemple, la deshidratació necessita vindre a la clínica i tindre fluids intravenosos, sueros. I després antibiòtics, antiemètics, perquè vomita molt, ha d'estar hidratat, ha d'estar amb medicació, i a poc el nostre cos ha d'anar guanyant la batalla al virus. A vegades, quan s'ha perdut molta sang, es pot fer també una transfusió de sang, però tot això ha d'estar ingressat a la clínica veterinària.
Si s'agafa temps, el pronòstic és bo en la majoria dels casos?
Sí, s'agafa temps. Depèn de la raça del gos, també he de dir, perquè hi ha races que és fulminant i facis el que facis no se'n surten. Així que recomano, això per totes les races, que quan tingui ja edat de vacunar, i ser molt estricte amb el calendari de vacunació. Això molt, molt important. Se li faran analítiques de sang per saber, perquè també, clar, estan anèmics, s'ha de veure com està el gosset per anar donant-li medicació i donant-li tot el que necessita.
Clar, que el cos guanyi el virus vol dir que el sistema immunitari ha de funcionar, i per això l'alimentació també és un dels punts claus. Ho dic perquè anàlegs veterinaris a cada raça us diran doncs, que és bo que mengi i que no, o quantitats, o pinxos amb composicions especials, que al final no és una cosa excepcional, sinó que és adaptar a cada espècie. Doncs, escolta, mira, amb aquest dona-li d'aquest pinxo que té més reforç, ara m'ho invento.
Clar, per exemple, una vegada que surten de la parvo, que ja poden marxar a casa, quan ja comencen a menjar ells mateixos, perquè s'ha d'estar ingressat perquè no mengen, ho vomiten tot, li tenim que ficar alimentació per vena, també. Doncs quan ja marxen a casa, te recomanarem unes llaunes especials, un pinso especial...
Bueno, per refer tota la flora bacteriana dels budells, etcètera, etcètera. Clar,
exacte,
clar.
Sí. Després, la prevenció. No hi ha un altre, eh?
Ja,
no hi ha
un altre que vacunar. Ah, anava a dir que la prevenció és que seria no treure'l de casa, com
no,
el que
no.
Diu.
No, sí. Ho has dit molt bé. Hi ha molta gent que té un cadellet d'un mes, de dos mesos, sense vacunar, i va feliç amb el cadellet pel carrer. Això no s'ha de fer. Uh-huh. Val? Primer...
Quan es pot ficar la primera vacuna?
6-8 setmanes.
Ah, vale.
Vale? Però, inclús, després, són 3-4 vacunes, depèn de quan comencem, de cadellet, val? Però... inclús que porti una o dues vacunes, sempre recomanem que sí, evidentment, tenen que sortir al carrer, tenen que començar a socialitzar, però si el deixem al terra, que sigui igual a casa del nostre amic, que sabem que el seu gos està vacunat. Per puestos segurs, que dic jo, a casa d'amics, a jardins coneguts...
Són 6-8 setmanes, eh? O sigui que de seguida podrem ficar-li la primera vacuna i podrem començar a fer vida normal, per entendre'ns.
Sí, i ja t'he dit, i després de la primera i segona vacuna ens esperem uns dies per treure'l, i quan el traiem, no el traiem al típic pipicant, no, és molt petit, ha de sortir per puestos que sàpiguen amb quin gos estarà.
Perfecte.
Vaig a casa amb la meva amiga que té un gosset. Vale, però sabem que el gos de l'amiga està vacunat, té tot el dia, està desparasitat... Això és molt important quan són cadells.
Ja, perquè t'has d'assabentar a casa de qui vas...
Clar!
I a veure com tenen la cartilla de vacunacions,
exacte,
i tractaments.
Exacte.
Bueno, no, sembla una tonteria, però és millor saber-ho.
Clar!
Millor saber-ho. Parvovirosis canina.
Molt bé.
Parvovirosis canina. Després ja no me'n recordaré, però bé. Escolta, que ho hem explicat, la Ima ho ha explicat molt bé, però qualsevol història, 973266388, o cap al carrer Segrià número 11, anar d'on veterinari. Si s'agafa temps, ja ho veieu que el pronòstic pot ser bo. Si no s'agafa temps, les coses es poden complicar, i molt. Ima Sabater, com sempre, un plaer. Gràcies.
Merci.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantem a la una de la tarda, ja saps, com tots els dijous, parlant de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian Didier, que es troba a les instal·lacions de Disanta Nutrición, al carrer Alcalde Porqueres número 74, a internet disantanutricion.es, i des d'allí ja els busqueu a les xarxes socials, que són força actius. Cristian, oye, mira, yo que estoy enganchado a esto de los días mundiales y días internacionales, estaba mirando que el próximo domingo, mira, cau així, sempre és el 16 d'octubre, cau així amb diumenge aquest any, des de l'any 1979 se commemora el Día Mundial de la Alimentación, que es una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero. Yo no sé si en más sabe de que el 2030 fam cero. El lema de este año es no dejar a nadie atrás, que yo creo que es un lema muy acertado y es un como lema es ideal. Lo que pasa es que después miras el planeta en su conjunto y yo no sé, algo no hacemos bien, la humanidad, para que haya gente muriendo de hambre, que ya sé que es un tópico, pero que es una realidad. Cada día hay gente muriendo de hambre. Vamos a hablar hoy de la importancia de la nutrición y, sobre todo, cuando hablamos de la desnutrición, ¿qué es la desnutrición, Cristian?
Pues bueno, es un concepto que todo el mundo ha escuchado, que siempre se nombra por ahí, parece que es como una situación que nos queda muy lejana, ¿no? Sí. Porque cuando alguien habla de desnutrición, nos imaginamos a estas imágenes de niños tan delgaditos, ¿no? De países que están en vías de desarrollo y que no se nos viene esa idea a la cabeza. Pero la desnutrición hace referencia a la falta de algún nutriente, ¿vale? La falta de algún nutriente en nuestro organismo, tenemos que recordar que los nutrientes que nosotros ingerimos son nutrientes esenciales. Los ingerimos porque nosotros no los podemos producir. Tenemos que tener una fuente externa de ingresar estos nutrientes a nuestro organismo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de desnutriciones. Hay una desnutrición que nosotros le llamamos de nutrición calórica, que es este tipo de desnutrición que es cuando falta energía del día a día. Uh-huh. Suele estar ocurrida porque hay un déficit de energía, es decir, comemos muy poco de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ese déficit, ¿no? El otro día esta semana hablaba con un paciente que no tiene nada que ver con el tema, pero que, ¿no? De un paciente, Javier, que me decía, bueno, es que he perdido 3 kilos como muy rápido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ha entrado en un déficit de nutriente, de un nutriente, que es un nutriente, pues sería las grasas, los hidratos de carbono, uh-huh. Entras en este déficit y entonces pues hay como una pérdida de peso. Vale, este déficit, cuando es mantenido en el tiempo, ocurre una situación que nosotros le llamamos déficit, hay desnutrición calórica, porque falta energía. Uh-huh. Pero hay otros tipos de desnutriciones, por ejemplo, una desnutrición proteica, ¿vale? Que esto sucede en nuestro contexto, sucede muchísimas veces cuando una persona está enferma, incluso la desnutrición proteica es muy común en un paciente que está pasando un cáncer, porque el cuerpo está utilizando tantas proteínas o la persona está comiendo tan pocas proteínas que su cuerpo entra en un déficit de proteínas y genera una situación patológica que se llama desnutrición proteica. Esta desnutrición genera muchísimos problemas de salud, tanto la calórica como la proteica, porque tu cuerpo pues entra como en un ralentí, ¿no? Digamos, como claro. en una especie de que no tengo la energía y los nutrientes necesarios.
Aparte de los problemas que ya tienes, es que esto lo explicaste muy bien, de personas con tratamiento para el cáncer, de cuidar la nutrición, evidentemente siempre de la mano con el especialista con el que estemos trabajando, pero no olvidarnos de comer y de comer especialmente según qué, ¿eh?
Claro, entonces, bueno, y aparte de estas desnutriciones que estamos hablando, que puede ser energética o proteica, claro, aquí hay unas desnutriciones que hacen referencia a los micronutrientes, ¿no?
Claro.
Cuando una persona, le falta un nutriente específico, podría llegar a una desnutrición, ¿no? Entonces, la desnutrición es común en todos los contextos, en contextos pobres donde hay poco alimento y también en un contexto como el nuestro donde muchas personas entran en déficit de energía incluso por perder peso, y este déficit de energía se mantiene en el tiempo. O sea, todo el mundo ha escuchado a una mujer que no le viene la regla porque come poco. Uh-huh. Bueno, está pasando una situación de desnutrición y por eso no le viene la regla. Todo el mundo ha escuchado que una persona que está en un tratamiento específico tiene que parar el tratamiento porque está muy desnutrida. Entonces, en contextos que no son de pobreza, también sucede la desnutrición. Entonces, este día que se recuerda y se conmemora la alimentación es como muy importante para nosotros los nutricionistas, porque para nosotros la alimentación lo es todo, ¿no? Como aquel que dice.
Claro.
Entonces, tenemos que recordar que nutrirnos de una manera adecuada, variada, equilibrada, hace que nosotros estemos en el sitio, en el tiesto que corresponde, y evitemos pues enfermedades, afrontemos nuestras enfermedades correctamente, entrenemos con energía. Y tal. En un contexto más pobre, donde la problemática no radica en nuestro comportamiento, digamos, sino en la accesibilidad a los alimentos, pues la problemática está porque pues tenemos la mitad del mundo que está viviendo esta situación y la otra mitad del mundo intentando no comer porque se engorda, ¿no? Es como ese perfil, como panorámico, que muchas veces habéis escuchado, ¿no?
Ya. Entonces, o sea, Cristian, antes de llegar a la una, o sea, en un contexto donde yo pueda ir a hacer la compra, aunque haya subido el precio de la cesta de la compra, y resulta que no estoy comiendo de manera equilibrada, puedo estar desnutrido de algún micronutriente, igualmente.
Claro. La desnutrición es un ente en sí. Tienen que pasar una serie de cuestiones para que se te diagnostique de desnutrición. Pero cuando te falta un nutriente específico, puede ser una señal de claro. que está empezando una desnutrición, ¿no? Pues, por ejemplo, una anemia. Si una persona tiene una anemia que viene de origen alimentaria y ese origen alimentario sigue siendo deficitario, al final caerá en una desnutrición completa.
Claro. Claro.
Por ahora solo tiene una anemia, pero puede llegar a caer en una desnutrición completa, ¿no? Entonces, pues ahí, esa es la cadena, ¿no? La cadena que tenemos que romper, y recuerda este día, la alimentación es importante. A partir de ahí, recordemos que en nuestro contexto también hay pobreza alimentaria, se denomina inseguridad alimentaria. Yo tengo muchos pacientes que me vienen de la Cruz Roja con unos vales para poder acceder a la nutrición, ¿no? Porque en nuestro contexto existe.
Sí,
este
sí,
malbaratamiento
sí.
y este desperdicio de alimentos tenemos que empezar a romperlos desde nosotros, desde nuestra casa.
Sí, sí, es lo que decías al principio, que nos vienen aquellas imágenes cuando nos hablan de desnutrición, de allá lejos y de personas que no conocemos, pero a veces, sin salir de Lleida, ya, bueno, como tú bien dices, existe, y existe a veces de manera severa, Sí, sí.
Desde luego.
Bueno, pues nada, que estamos a punto de llegar a la una. Hem parlat de la desnutrició. Ull, em torna a venir a la ment lo que decíamos, siempre que se pueda comer de manera equilibrada para prevenir justamente esto, para no quedarnos desnutridos de alguna historia que nos afecte al organismo y después, hasta que sepamos el origen, pues nos puede dar dolor de cabeza hasta, yo qué sé, porque nos sale por otro sitio. O sea, que se ha de menjar de manera equilibrada. Cristian, estamos en el mes de la castañada, O sea, que pronto vamos a hablar de castañas,
Recordar que las castañas son una fuente importante de hidratos de carbono. Se puede incorporar en las comidas de guarnición.
Moderadamente.
Moderadamente no. Como quieras incorporarlas, es un alimento perfecto para hacer al horno, con pollo, con castañas, con un pescado, con castañas salteaditas, es una maravilla, pan de castañas.
No me lo digas a esta hora, que me lo imagino, lo estoy saboreando, lo estoy viendo ya, el flan de castañas y el pollo con castañas ya lo estoy viendo. Oye, pues nada, un día de estos tenemos que volver a hacer un programa de recetas,
Pues eso. Boniato. Venga.
Cristian Didier, nutricionista, como siempre, gracias, buena semana.
Gràcies, Ricard, bon dia.
La veritat és que és un plaer, sobretot quan parlem de receptes i aquestes històries, és que és el problema, i a més en aquestes hores, un ja se les imagina, i a més un també té poc reparo, se'n menja de tot, per tant, aviam, és bo que t'agradi tot, però també és un problema de vegades, Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, busquem ara la darrera hora informativa i d'aquí uns moments David Velasco, des de les escapades de COPE, ens dona propostes per gaudir del temps de lleure i, a més, amb una situació meteorològica que crec que és força adient per gaudir d'aquestes activitats a l'aire lliure. Fins ara des de COPE.